Revolució 4.0 amb Xantal Llavina. A Catalunya, a Catalunya Ràdio.
Primer dia de l'any i primer Revolució 4.0 de la temporada. Més puntualitat a la nostra cita amb els oients impossible. I com va dir el filòsof grec Plató, la primera victòria i la més important és conquerir-nos a nosaltres mateixos. Comencem, doncs, l'any amb aquesta actitud i ja vindrà la resta. La resta que inclou els primers tres motius del 2023 que tenim perquè us quedeu al Revolució. Motiu número 1, el resum de l'any que acaba i les previsions econòmiques del 2023 amb el nostre economista de capçalera, Santiago Niño Becerra. Motiu número 2, primera secció revolucionats de l'any, Ricard Castellet i Jordi Pin. No se'n voleu perdre el primer programa del 23 per explicar-nos tota l'actualitat tecnològica. I motiu número 3, parlarem de la importància que els ciutadans de Catalunya tinguin un accés ràpid a les dades i que realment les paraules transparència i rapidesa a l'hora de fer tràmits sigui una realitat el proper any que comença. Com sempre, oients, ja sabeu que podeu fer els vostres comentaris i comencem aquest 2023 a revolucionar-nos. Comença l'any 23 i l'economia continuarà sent un dels eixos del nostre dia a dia. La microeconomia, la macroeconomia i tot el que tingui a veure amb els diners, les feines, les empreses, els preus, la inflació, la crisi, les inversions. Afortunadament tenim un home que ens interpreta tots aquests termes i, com diu la frase, ens posa llum a la foscor. No podem començar l'any a la revolució sempre sense el nostre estimat Santiago Niño Becerra. Acción, reacción, repercusión. Murmullos se unen, forman grito. Juntos somos evolución. Bona nit, Santiago Niño Becerra, com estàs?
Bé, bé, Chantal, bona nit, què tal?
Què tal, com comences aquest any 2023? Amb energia?
Bueno, de moment, com acaba de començar, doncs igual que vaig acabar l'altre, és a dir, no hi ha... No hi ha massa canvis.
Bé, el 2023 és el que es pregunten els oients, que ens escolten i que aquests dies de Nadal la gent també escolta la ràdio, podcast, no? Vol saber com serà aquest 2023. Un bon any econòmicament parlant, hem estat parlant de la crisi econòmica, per tant, m'agradaria també doncs, fer un repàs, no? Aquesta crisi esperada del 2023, la veurem més de gener a març?
Bueno, el 2023, Chantal, jo crec que, en concret per a Espanya, serà un any que serà menys dolent del que hauria ser. Per què? Perquè hi ha tres processos electorals. Tenim eleccions municipals a tot Espanya, tenim eleccions autonòmiques, no recordo malament, a 5 comunitats autònomes, a Catalunya no, però altres sí, a Madrid, per exemple, i tenim eleccions generals, que sembla ser que seran el desembre. Llavors, fixa't que tenim tot l'any cobert per processos electorals, campanyes, etc, etc, amb la qual jo penso que Brussel·les permetrà a Espanya, al govern, que faci coses aquest any perquè no hi hagi masses aldarulls, jo crec. És a dir, de cara a la ciutadania, això, bueno, en principi és positiu. Què passarà? Que una vegada s'acabi el 2023, el 2024, jo crec que serà quan arribin realment els problemes grossos al carrer. Això per una banda, perquè ens exigiran coses, és a dir, ens exigiran reduir el dèficit, reduir el deute, etc, etc. I per altra banda, i això ja és a nivell europeu, sembla ser també que el 2023 quedarà bastant arreglat per al tema energètic, és a dir, hi ha moltes reserves de gas, s'està treballant en posar preus màxims a nivell europeu en el càlcul del gas i de l'electricitat, amb la qual cosa el 23, bueno, que de fet són del gener al març, no? Els mesos més importants. Ara, el problema energètic tothom diu ja que vindrà el 2024, és a dir, què passarà en l'hivern del pre-2024 i 2024? És a dir, jo crec que aquest any serà un any el 2023, un any de bastanta transició, una mica, bueno, no enganyats, però sí enganyats per aquests processos electorals i, bueno, una mica amb una sabata i una espardenya.
Molt bé. A Espanya i a l'estat espanyol, la paraula incertesa definiria bé el que ha estat el 2022. Hi ha una dada que hem conegut recentment, que espanta. La inflació es menjarà en 2 anys tot el que ha pujat de sou en els darrers 14 anys, no? La inflació, no? Que aquest titular, no? De 2 anys s'ha menjat la pujada salarial. Continuarà amb aquesta inflació?
Sí, de fet, és una cosa que és molt, molt curiosa, com han anat evolucionant les previsions d'inflació. I no estic parlant d'Espanya ara, estic parlant a nivell de tota Europa, que evidentment, clar, d'una forma o altra, la inflació de França o de Països Baixos ens afecta a nosaltres. És a dir, si recordes, Chantal, es va comentar que el problema de quan va començar la guerra d'Ucraïna, o sigui, la inflació venia de darrere, la guerra d'Ucraïna la va accelerar, i totes les previsions deien de que el 2023 ja seria un any en el que la inflació baixaria, clarament baixaria. Cap al juny, juliol d'aquest any, del 2022, ja es van fer previsions dient que el 2023 la inflació seria elevada, més baixa que el 22, però més elevada, però és que fa 4 dies, 4 dies són literalment 4 dies, es va publicar una entrevista que li feien al president de l'Eurogrup, el senyor Pascal Donahue, que deia que el 2024 i 25 també tindríem una inflació més elevada del que seria convenient. És a dir, que aquest problema de la inflació, Chantal, que com ja hem comentat altres vegades, és degut a l'oferta, que hi ha problemes d'oferta, no es solucionarà el 2023 ni tampoc el 2024. Serà més baixa, però evidentment tindrem una inflació respectable. Això afegit al que tu apuntaves de la pèrdua de poder adquisitiu, això significa a la pràctica significa que és com si la ciutadania de mitja tingués un poder adquisitiu equivalent al que tenia el 2008.
Mm-hmm. Per tant, una inflació respectable. A l'Argentina la inflació ha pujat un 90% a l'any, no? Això pot arribar a passar aquí, no? Perquè
no
pot passar mai, no?
No,
perquè,
no,
clar,
no,
què
no,
fas quan et passa el que passa als argentins, no? Han estat molt contents pel Mundial que van guanyar, però, clar, econòmicament, no? La seva vida és preocupant, Santiago.
Bueno, és que Chantal, hi ha zones d'Argentina, concretament zones que envolten a Buenos Aires, que allò sembla literalment el tercer món. O sigui, però literalment. Aquí no pot passar perquè l'estructura econòmica d'Europa, d'Espanya, no té res a veure amb l'estructura econòmica d'Argentina. És a dir, al marge de que el nivell de deute, el nivell de capacitat de pagament del deute és molt més baix a Argentina. És a dir, no. Això, Chantal, segur que no pot passar aquí, seguríssim.
Uh-huh. I Europa, una bona paraula seria la debilitat, no? Perquè Alemanya, el motor europeu, ho ha passat malament, les conseqüències de la guerra d'Ucraïna poden ser molt més greus en funció del que passi, no? També estarem pendents aquest 2023, no? Del que passi aquí.
Sí, aquí, la guerra d'Ucraïna, tal i com jo ho veig, no és més que una passa més del canvi d'ordre internacional que va començar l'any 2001. És a dir, l'any 2001 Xina entra en l'Organització Mundial de Comerç i es converteix en la fàbrica del món, amb tot el que això suposa. Llavors aquí entra un canvi en el que l'economia xina guanya pes, guanya productivitat, va guanyar productivitat, se va especialitzant cada vegada més en temes més tecnològics. Avui dia la tecnologia de Xina en certs sectors és brutal, Chantal, absolutament brutal. I amb aquestes esclata la guerra d'Ucraïna. És a dir, ara estem en un moment, jo penso que el clar guanyador, malgrat tot el que els ha passat amb la Covid i els confinaments, etc etc, el clar guanyador és Xina d'aquesta situació. La gran perdedora és Europa. A més, Rússia clarament se n'anirà a Xina. El senyor Putin ja ha dit que mai es tornarà a una situació entre Rússia i Europa com la que hi havia, i Estats Units es tancarà, com és habitual amb ell, històricament, quan hi ha problemes al seu voltant, Estats Units es tanca. Llavors, nosaltres que estem a Europa serem els clars perdedors. Alemanya és més d'un 30% del producte interior brut europeu. Si Alemanya té problemes, la resta d'Europa té problemes. I, a més, a nosaltres, a Espanya, ens afecta especialment via turisme. És a dir, si la ciutadania alemana, l'alemany de a pie, o el mateix que l'anglès, no? que el Regne Unit també té problemes. Si el britànic de peu té problemes i té problemes de poder adquisitiu, evidentment hi haurà menys turisme. L'any 2023 pot ser un any, segons com evolucionen les coses, problemàtic de cara al turisme a Espanya.
Un altre tema important aquest any 2023. Podem viure una crisi energètica per culpa del gas. El mercat energètic serà la primera peça del dòmino del 2023, no? Estàs d'acord, no? Que seguirem parlant aquest any, Santiago?
Sí. Clarament. Sí, clarament per una raó molt senzilla, central, i això és molt fàcil d'entendre. És a dir, si abans venia gas de Rússia per un tubo, això és molt més barat, però molt més, que portar gas liquat d'altres llocs, Estats Units o d'on sigui, i tenir que gasificar-lo una altra vegada per injectar-lo a les canonades de distribució. És a dir, tindrem un sobrecost energètic. Un sobrecost energètic que sí que és veritat que durant un temps potser els governs, o segurament els governs, ho subvencionaran d'alguna forma, però evidentment això tindrà conseqüències de cara a la butxaca. És a dir, l'energia de mitja, parlo en termes mitjos, l'energia serà molt més cara que el que hem vist en el passat, any 2020, 2019, etc etc. És a dir, ens tenim d'acostumar a una energia més elevada, més cara.
La gent, les hipoteques, que també preocupen aquest 2023, seguiran pujant? Serà un bon moment per comprar un pis o ens hem d'esperar que baixin els tipus d'interès, Santiago?
Bueno, els tipus d'interès continuaran pujant. De fet, ja s'està parlant de que podrien arribar a 4-4,5%. Moment de comprar pis. Clar, això depèn de moltíssimes coses. Depèn de l'estalvi que les persones tinguin. Recorda que abans, quan a Espanya hi va bien, les entitats financeres et donaven un crèdit que podia arribar al 120-130% del valor de la vivenda. Avui dia, com a màxim, en demanen el 80% i 50.000 avals. Depèn molt de la situació personal de cada persona.
Molt bé. Una altra paraula que tu cites, confiança, no? Ara mateix la gent té confiança, les empreses tenen confiança, amb tot el que hem parlat, eh? No sé, si jo fos un emprenedor que volgués començar un negoci, em diries que m'arrisqués aquest any 23 o que m'esperés una mica, Santiago?
Bueno, és que depèn del que sigui, depèn de l'objecte del negoci, depèn del projecte, depèn dels contactes que tinguis, depèn de la financiació que puguis tenir. És a dir, és que depèn. Hi ha una frase que tenim em sembla que ja amb aquest programa hem parlat d'aquesta frase, no? Que tenim de memoritzar, i és que lo necessari és lo important, lo necessari serà lo important. És a dir, totes aquelles despeses que hem fet, inversions que s'han fet en coses que, bueno, que veurem què passa, o si no passa, doncs no passa, jo crec que cada vegada s'aniran ajustant més a la necessitat, perquè no estem, i cada vegada menys estarem, en moments en poder gastar alegrement. És a dir, els recursos són limitats i tindrem de mirar molt en què es gasta.
Avui, 1 de l'1 de l'1 del 2023, fent repàs amb Santiago Niño Becerra del que ens espera aquest any 23. Hi ha una altra qüestió que de ben segur marcarà les nostres vides d'ara endavant. Idees que jo crec que a vegades no coneix tothom, eh? Com el xat GPT, la intel·ligència artificial que escriu, que raona, pensa. Va sorgir ja a finals del 2022, però jo crec que tindrà un boom, Santiago, aquest 2023. Et traurà feina d'economista, poder, Santiago? Ho has pensat?
Bé, aquesta història, aquesta, no sé si dir-li web o què, perquè de moment s'accedeix a través d'una web, evidentment això és literalment revolucionari. Això pensa de tota manera, Chantal, que el que estem veient, el que es pot accedir, és la és a dir, la versió beta de la versió beta de la versió beta. És a dir, això no és més que un meta projecte. La versió definitiva, que alguns experts diuen que estarà vigent, totalment vigent, al 2030, serà literalment revolucionària. És a dir, literalment. És a dir, jo no sé si és veritat això que diuen que podrà fer, doncs jo què sé, el que escriure un llibre, escriure una novel·la que pot ser best-seller, això no ho sé si arribarà, però que evidentment tindrà un impacte brutal en tot el tema de, per exemple, a l'ensenyament operatiu, a l'ensenyament pràctic. Perquè, clar, aquesta intel·ligència artificial es combinarà amb unes ulleres de realitat augmentada, amb la qual cosa et donarà unes possibilitats realment terribles. És a dir, jo, així com el metavers, jo ho veig més, orientat cap al tema de l'oci, que no vol dir que en temes d'ensenyament o en temes de simulacions, de processos productius, pugui tenir importància, però jo al metavers, almenys el que s'ha vist fins ara, ho veig més orientat cap a l'oci. Aquesta intel·ligència artificial, jo crec que no. Aquesta està molt, molt orientada cap a la informació, cap al ensenyament, la capacitació, la formació, etc etc. Amb la qual cosa, bueno, recorda que s'ha dit que pot escombrar Google a nivell de buscador, perquè, clar, no és un buscador com a Google, que tu tecleges una paraula o una idea i llavors et dona una sèrie de possibilitats. És a dir, és que amb aquest bueno, programa, o no sé com dir-ho, en realitat tu accedeixes ja a una combinació de possibilitats. És a dir, de fet et dona la idea muntada. Recorda, a més, que fa coses com, per exemple, programar en diferents llenguatges. Això significa que, per exemple, feines de programador, etcètera, etcètera, pues, bueno, pues, imagina, no? És a dir, jo li veig unes possibilitats terribles, tremendes, tremendes, i a mi, clar, la primera cosa que em va sorprendre és que és gratis. És a dir, tu t'has de registrar, amb la qual cosa ja tenen una sèrie de dades, però és gratis a l'accés i poder fer coses. Amb la qual cosa, això que significa que a mesura que tu vas provant i vas fent coses, etc etc, van agafant dades teves. És a dir, que de fet nosaltres, si l'aprovem, estem ensenyant i donant dades a aquest sistema. Les possibilitats són immenses, Chantal, immenses. No, no, i
fins i
no,
tot,
per contestar-te.
No, perquè li podria preguntar sobre economia, aquest xat GPT,
sí, sí,
i m'ho
explicarà
tot,
sí.
Però millor que tu no m'ho explicaria, no, Santiago?
Bueno, ara no, ara no, ara evidentment no. Evidentment no. Per això et deia que el 2023 no serà l'any, no serà l'any on esclataran les possibilitats d'aquest sistema. No, el 2023 no, ni el 24. Avui dia no. Avui dia jo t'explicaré les coses millor que aquest sistema. Ara, quan estigui totalment desenvolupat, no ho sé, eh?
Ja.
No ho sé.
Molt bé, per tant, parlarem d'aquest xat GPT. Tu l'has provat, per cert, o no? Has entrat ja? L'has provat encara?
Pues no, no he entrat per una raó.
Per què?
Perquè et demanen dades per registrar-te. I de moment prefereixo veure què fan altres.
Clar. Però bé, la intel·ligència artificial sempre doncs, ens dona moltes sorpreses, no? I segurament l'economia tindrà que passar molt per aquesta intel·ligència artificial, ja en parlarem.
Sí.
Per acabar, va, el teu desig pel 2023, quin és, Santiago? Respecte a l'economia, sobre un tema professional, què em diries?
No, el meu desig per aquest any 2023 és que la gent, les persones,
sí,
la ciutadania,
sí,
quan els donin una informació econòmica, quan llegeixin una notícia sobre economia, que pensin què pot haver o què hi ha darrere. És a dir, que no es creguin a qualsevol que els expliqui qualsevol cosa. A mi tampoc, eh? No, no, a mi tampoc. Que pensin, que meditin, que intentin anar més enllà.
Que intentin pensar, eh?
Molt
bé.
Exacte.
Doncs escolta, Santiago, moltes gràcies per haver volgut començar l'any amb el Revolució i per continuar durant aquest 2023, que ara comencem amb el Revolució, com sempre. Segur que els nostres oients, molts dels quals més d'oients són fans teus, no? Estaran encantats de continuar escoltant-te. Esperem que tinguem bones notícies aquest 23 i que les compartim amb tu. Et desitjo un molt bon any, Santiago. Una abraçada ben forta.
Igualment, Chantal. Bona
Gràcies.
Nit.
Gràcies.
Passeu, passeu. Revolucionats amb Ricard Castellet i Jordi Pi.
Molt bona nit, revolucionats. A veure, Ricard Castellet, Jordi Pi, què tal? Què ens porteu avui?
Som-hi!
Alguna tendència?
Hola, hola!
Algun descobriment?
Doncs no, avui no, Chantal. Avui volem, de manera original, diferent, com som nosaltres, explicar-te d'una forma no convencional com ha anat l'any.
L'any, sí? Quina por que em feu tot l'any, eh? Tot l'any serà, sí?
Tots tranquils. Repàs a cop de tuit, ens adaptem al programa tecnològic.
Val.
Amb aquest sorollet ens marcarà i el que hem fet és seleccionar 6 tuits del Ricard, 6 tuits meus durant tot l'any i hem seleccionat un per mes de cada un de forma simultània i...
En honor a Elon Musk, no, això?
En honor a el programa.
No sé, ja. Dubto.
Per tant.
Doncs va, gener del 2022, tuit de Ricard Castellet.
El Ricard va escriure, i obries així l'any, deies, bones notícies, amb l'arribada oficial de Google completem el fantàstic repòquer de Big Tech amb Amazon, Apple, Microsoft i de manera indirecta Meta. Ja tenim a Barcelona el repòquer de gafes. Què diu Ricard, si
doncs,
no?
Escolta, estem clarament en un procés de consolidació de la ciutat Big Tech, on les grans companyies facin una aposta clara per la ciutat és molt i molt important. Ara també per mi cal començar a consolidar una certa especialització. Hem de pensar seriosament què volem ser quan siguem grans.
Molt bé. Anem ara, si us sembla, a febrer i el Pinetti va piular una cosa molt abstracta. Com és ell, que és una mica abstracta. Jo que el conec molt. De Radio Star, Kill... Res pot fer amb ella. Què volies dir, Jordi?
Bé, el mes de febrer cada any es celebra el Dia Mundial de la Ràdio i el que volia ressaltar és el moment, el gran i bon moment que està passant la ràdio. Recordem aquella època, el mes de febrer, hi havia amenaces clares, sobretot, per exemple, amb Clubhouse, que estava a tope, els spaces de Twitter. Semblava que la ràdio podia patir una altra crisi que mai s'ha produït. La ràdio segueix supersana i, de fet, amb el podcast està més viva que mai. Un clar exemple de com aliar la tecnologia, que podria semblar una amenaça i realment, si s'alia, és un complement.
Molt bé. Escolta, molt bé. El Ricard, el mes de març, va parlar del Barça i de la tecnologia i pilava això. El Barça s'ha adonat, Ricard, que el metavers pot ser un gran negoci, sí.
Doncs sí, primer de tot, visca el Barça i visca Messi.
I tant, felicitats.
Exacte, felicitats, Messi. Gràcies per tot. Bé, doncs, evidentment, el Barça i altres grans marques mundials s'han donat compte de la importància del metavers com a gran repte per a les marques i per a la publicitat, per a la relació marques-client-usuaris del segle XXI. El metavers canviarà moltes coses, entre elles la publicitat i les marques.
Molt bé. A més, el Jordi a l'abril et va pujar la sang al cap, jo no ho sé, però dius això, en aquest cas, piula, que t'hi jugues malipili amb hashtag.
Milipili.
Recordem,
milipili. Recordem, milipili. Una tendència d'aquelles, d'aquelles del moment.
Milipili.
Milipili.
Com es nota que acabem l'any?
Bé, una tendència que vam tocar en el seu dia al Revolució. No és una metàfora, o sí que ho és de guió, amb el que t'hi jugues Maripili, la mítica pel·lícula d'Aventura Pons. Però el que vam fer va ser parlar d'això, del fenomen Milipili, que és una estètica que va sorgir amb la força de TikTok i amb l'ajut d'Instagram, i que ens va donar un conflicte, ja que sí que és veritat que com a tendència va ser molt potent per la gent jove, sobretot per les noies, però alhora té aquest doble vessant de que els hi feia ensenyar molt el ventre, els hi donava un patró estètic molt concret, i això sembla que, per sort, no va anar més i va ser simplement una tendència molt potent, mundial, impulsada per les xarxes, però no va anar més amb els canons estètics.
Molt bé. El maig cada dia un raig i també, segons el Ricard, la pluja a les xarxes era per Twitch. Ens preguntàvem aquesta pregunta. Quins números fan els directes de Twitch, Ricard?
Exacte. El maig va ser un moment molt bo, eufòric, per Twitch. Se'n parlava moltíssim com a plataforma de streaming, però després de molts titulars vam debatre en profunditat sobre si realment podia ser una amenaça real per a la televisió. I la conclusió del senyor Pinetti i el meu va ser: potser els titulars estaven massa inflats.
Com els globus d'Ibai.
Exacte, quasi.
És veritat. Comença la calor i Jordi et va tocar gaire el sol al cap, no ho sé, ens deies amb una foto teva i del Ricard. Dos metahumans al Revolució. Què volies dir, Jordi?
La revolució dels avatars, a partir de, sobretot, de la intel·ligència artificial i de les dades, que n'hem parlat d'altres vegades en aquest programa. Recordeu que fins ara estem fent servir avatar rotllo píxel, rotllo cua de guineu amb cap de girafa, però ha arribat el moment de que alguna companyia ja està avançant en replicar persones. Persones, de moment poques, que són les que han donat les seves dades i els permisos perquè es faci a partir d'ells i treure un model exactament replicat d'una persona que existeix. Però això, quan es globalitzi, quan més gent doni permisos, generarà una base de dades molt més ampla, que el que permetrà és que tu puguis modificar el teu avatar real i fer persones que no existeixen. I això ja en vam parlar en el seu dia, poder és una mica perillós. I això passarà.
Pinetti, que va escriure un llibre, sencer, no? Has fet un llibre allò,
Sí, sí, sí.
Crec que és un tema que en parlarem molt més.
Jo
avanço
que
ara,
sí,
que l'any que ve en parlarem molt més d'això, perquè
serà
és un tema,
tema
interessant. Serà el tema, senyor.
Juliol, època de concerts, i el Ricard, que va a tots els concerts, va piular això. Hola, Rosalia, paraula de boomer, brutal, el concert, disruptiu. És un live, és una òpera, és un TikTok, és un espectacle total, és un concert del segle XXI.
Sí. Doncs sí, senyor, el tuit ho diu tot. La tecnologia revoluciona el món de l'espectacle i un clar exemple per mi és Rosalia. És un concert, et diré més, és una gira pensada visualment en format TikTok, llançada a TikTok. TikTok en l'eix de la comunicació d'una gira, de les grans gires mundials que ha sigut aquest any amb Rosalia.
Jo crec que aquest serà un altre tema també que en parlarem a l'any que ve. De fet, és un tema que n'hem parlat aquí alguna vegada, de com el digital transforma la indústria cultural. Semblava que hi havia certa reticència, però jo crec que estem en un moment ja de realitat brutal.
Exacte.
I això, passaran coses, és obvi.
I a l'agost vacances, doncs no, doncs el Pinetti va fer a Twitter una piulada que m'agrada molt. Deia així, avui a la nit, 2 d'agost, s'estrena Som Revolució TV3, fem volar coets, Chantal Llavina.
No parem ni per vacances, Chantal. I vam fer volar moltes coses perquè, com deia el tuit, el 2 d'agost estrenàvem la quarta temporada ja del Revolució a TV3 per ensenyar les 5 grans revolucions, el canvi climàtic, connectivitat, hologrames i espai, talent digital i metavers, educació digital i recerca, i grans temes que els vam veure des d'un punt de vista, jo penso, diferent, perquè fins ara sempre havíem explicat la revolució i altres programes ensenyaven la revolució de fora, i nosaltres ens vam dedicar a ensenyar la revolució a dins, a Catalunya, amb gent que ho està fent aquí i que no cal que ens anem a Silicon Valley per veure grans coses en l'àmbit tecnològic. Per cert, això, junt amb la resta de 3 temporades, fa que rebem en breu un premi talent i, per tant, m'agradaria doncs felicitar a tot l'equip, els oients i el telespectador, que al final és qui fa la família del Revolució.
La família, la família, senyor.
I deixa'm felicitar a tots els col·laboradors, però també a tota la gent, sobretot jo crec que a dues persones que portem aquí des del 2017, que és el Jordi Pi, el Jordi Portals i la Chantal, des de l'inici. El Ricard també com a col·laborador.
Sí, el primer dia.
Però, per tant, no, la gent que està el primer dia és la que suma i conta i molt agraïda. Jordi, no t'emocionis ara, Jordi.
Sí, em fa plorar, tot això em fa plorar.
Va, i amb la ressaca d'agost al setembre tornem al col·legi i així tornava el Ricard. BeReal és la nova app que promou la realitat versus el postureig d'Instagram. Una app que no he provat i que no provaré, Ricard.
La provaràs.
No.
La provaràs,
no,
segur.
No,
la Rosalia
no,
ja està.
No,
si està la Rosalia, també estaràs tu, Chantal.
No.
És un hype, és una realitat. Mira, de moment ja estem amb 10 milions d'usuaris i és conjuntament amb TikTok la xarxa social més descarregada aquest any, superant les 200.000 descargues mensuals. Els usuaris l'estem fidelitzant, estem publicant un contingut al dia, funciona, hem de veure la corba de creixement, com es consolida l'any que ve.
Molt bé.
I tots lletjos, tots sortim lletjos.
Tots.
I arrogats.
Inclús tu.
Increïble,
inclús
tu. Jo crec que BeReal deforma la realitat amb un filtre malèfic que està inclòs.
Sembla un senyor gran.
Fora, anem a l'octubre.
Torna la tardor i a l'octubre la revolució estava de celebració i en Pinetti tirava aquesta piulada. 300 programes del Revolució, cadàvers digitals.
Sí. 300 programes, sempre estem de celebració. I ho vam voler celebrar fent una cosa una mica especial com la que estem fent avui, que era parlar de les tendències, però des del punt de vista del cadàver, o sigui, els cadàvers que la Revolució va deixant. Clubhouse és un de claríssim, o les criptos, que Ricard no el vam classificar de cadàver, però sí de vella durmiente, segons vas dir.
Exacte.
Al final, la tecnologia corre molt i aquesta era una gran mostra doncs, per parlar de temes que són hype, que són tendència, però que el mateix any i probablement en un parell de mesos ja han caducat.
Són zombis digitals.
I ja ens acostem al final i a les piulades més actuals. El novembre va ser el mes de Twitter, oi? Aquesta era la piulada. Què passarà amb Twitter? Mastodon és una alternativa, temps al temps, però ara està en un creixement del 519%, Ricard.
El creixement de Mastodon és espectacular.
Però realment, jo no m'ho crec, Ricard, jo això. Jo no m'ho crec.
Però mira, el que vull parlar més de Mastodon és que els darrers dies, setmanes, a Twitter estan sent horribles.
Sí.
El senyor Elon Musk està prenent decisions molt discutibles, amb censures a periodistes, projectes seriosos que feien una cobertura sèria del que està passant a Twitter, està tancant comptes i moltes masses incoherències. Començo a pensar realment que l'aventura Musk a Twitter pot acabar molt malament. I jo, per mi,
sí,
és una
pèssima. Sí, ho tens clar, que acabarà molt malament, sí.
Començo a pensar. Sempre hi ha l'esperança que faci una reacció. Twitter és molt sòlida. Hi ha molts usuaris. Estan a l'eix, estan al centre de molta atenció. Però realment el senyor Musk està fent unes coses increïbles. Per mi els darrers dies són absolutament erràtics i em preocupa que aquesta manca de direcció clara, aquest roadmap que semblava al principi que havia de ser una evolució, sigui al revés, una involució.
Déu-n'hi-do. Anem a saber també altres. Ara ja toca tancar l'any, Ara, companys, el Pinetti tancava l'any així. L'APM TV3 és un tresor nacional que va marcant totes les generacions dels catalans i catalanes des que va començar la ràdio i avui ho han tornat a petar guanyant el Fort Jofès Premis de TikTok i tu estaves Pinetti, també.
Sí, però jo més que parlar de l'APM crec que m'hauria de parlar de contingut de forma genèrica perquè, de fet, l'APM em serveix simplement per donar un exemple de com un programa que neix a l'any 2004, previ 97 a la ràdio, el 2004 a la tele, és capaç de créixer i adaptar-se a una nova realitat de consum de contingut. Recordem que l'any 14 l'APM va guanyar un Ondas. Avui el 22 no només segueix a la televisió, sinó que a més ha guanyat un premi a una plataforma tan jove com és TikTok i tan difícil de lluitar-la. I a més en català, ho ha fet en català. Per tant, no mor del mitjà. El que mor realment és la falta de saber adaptar els continguts a la finestra que toqui que la gent està consumint.
Pinetti, brillant resposta, així t'ho dic.
Molt bé, doncs escolta, us he de felicitar. M'ha agradat molt la secció d'avui, treballada amb aquestes piulades. Ha estat un gran encert i felicitar-vos i dir que espero compartir moltes coses i molts moments el 2023 amb vosaltres.
Compartirem moltes coses, Chantal, seguríssim.
I, sobretot, no deixar de piular i seguir sempre amb energia positiva.
Sempre junts, sempre junts!
Revolució 4.0. Ens trobareu dos dies, els dissabtes i els diumenges. Me gustas tú, me gustas tú, me gustas tú. Com serà la Catalunya del 2030? Queda't aquí amb mi. Dissabtes a l'app i web i diumenges de 10 a 11 de la nit.
Al Consorci Localred acompanyem els ajuntaments en la transformació digital dels seus pobles i ciutats. Són 25 anys al servei del món local.
Dades obertes.
Cada any que passa deixem una mica més enrere el món analògic i avancem cap a un món plenament digital. En els pròxims minuts volem conèixer com s'està transformant l'administració pública per fer aquest camí. I saludem per primera vegada a la Revolució el Sergi Marcén, que des de fa unes setmanes és el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat. Bona nit i bon any, què tal?
Hola, bona nit.
Què tal? Com va aquesta nova etapa?
Doncs molt bé, molt intensa i amb moltes ganes.
Content, sí?
Molt content.
Molt content. Has estat 8 anys a Anglaterra, correcte?
Sí.
També has treballat molts anys en empreses tecnològiques. Queda clar que la digitalització no t'agafa de nou, no? I qui no vulgui pujar en aquest tren està perdut, no? Tu que ho coneixes molt bé, Sergi.
Doncs sí, la veritat és que a dia d'avui la revolució digital doncs és algo que ens toca en el dia a dia, des que ens aixequem fins a que ens anem a dormir. I, per tant, o ens adaptem o tenim un seriós problema. Ja no només per relacionar-nos entre les persones, perquè avui en dia doncs, quasi tothom es relaciona mitjançant la digitalització, sinó per protegir-nos a nivell de ciberseguretat, per exemple, o inclús a nivell d'entendre'ns. Vull dir, la revolució digital és algo que té molts acrònims i té moltes coses, molts noms molt raros, i aleshores hem d'anar entenent tot això, si no és molt difícil. I part de la nostra funció és aquesta, no? De que les persones doncs, vagin entenent quin és aquest impacte de la revolució industrial al nostre dia a dia.
Ara, Sergi, et faig un exercici, no? Si parlem de transformació digital i d'administració pública, quins són els reptes més importants, em diries, per als pròxims mesos, per aquest 2023, no? Què em diries que és el més important que s'ha de fer?
Doncs mira, un dels objectius que nosaltres tenim marcats és millorar i simplificar els tràmits administratius amb l'administració. O sigui, de quina manera fem molt més senzilla que les persones interactuen, en aquest cas, amb la Generalitat de Catalunya, i de quina manera fem intel·ligent la Generalitat de Catalunya perquè no ens demani tots aquells tràmits que moltes vegades ens demana cada vegada que interactuem amb qualsevol tràmit administratiu. I, sobretot, fer-nos entendibles, que és un dels problemes que existeixen i que hem detectat i que estem treballant per millorar-los.
Clar. Hi ha una idea que m'agrada, no?, que deies li hem de posar les coses fàcils als ciutadans. Això, tots els ciutadans ens estem d'acord, que ens agradaria tenir una relació amb l'administració molt més ràpida, no? Això, ja teniu algunes idees concretes que em puguis dir? Es farà això, tal, aquest tema, em pots ja posar exemples, sí?
Doncs sí que te'n puc posar. De fet, una de les coses que nosaltres fem són els espais d'experiència, on el que fem és interactuar amb els ciutadans per saber què és el que els preocupa quan tenen una relació amb l'administració. I en aquest cas, facilitar els tràmits amb llenguatge entenedor i planer. Et puc posar l'exemple, per exemple, de la prescripció escolar. Ja l'estem fent de tal manera que realment, quan hi hagi una prescripció escolar, doncs les persones que volen inscriure les seves nenes i els seus nens doncs tinguin aquell llenguatge entenedor a l'hora de poder relacionar-se. O altre que no és tan, tan maco, possiblement, que és el pagament de sancions, no? Moltes vegades, quan rebem un document de pagament de sancions, moltes vegades no entenem ben bé què ens està dient aquell document, no?
Sí.
Doncs fer-ho molt més entendible i saber, doncs, que
has de pagar.
Que
has de pagar i fer-ho ràpid,
entens,
no?
Exacte, però almenys ho entens.
Entendre-ho, no? Sí, perquè a vegades aquesta informació de l'administració, no? És molt burocràtica o molt tècnica, no? I fer-la més fàcil, no?
Exactament. De fet, el que es tracta és això. De fet, una de les direccions generals que pensen de la Secretaria de Telecomunicacions i Transformació Digital és la d'Atenció Ciutadana, on tenim el 012 i tot allò que es relaciona amb el ciutadà. I, per tant, ja no només són els tràmits digitals, sinó facilitar aquesta relació del ciutadà amb l'administració.
No hem d'estar tan pendent dels tràmits, no? Seria el cas, no?
Més que pendent dels tràmits, hem d'entendre els tràmits, hem d'entendre què ens diu. Moltes vegades, torno a repetir-te, quan reps una carta de qualsevol notificació, és intendible, no entens el que t'està dient. Està dient, parlant d'articles i està parlant de molta verborrea administrativa, i al final el que t'està dient és que el dia tal t'has de presentar o has de presentar un document per el que sigui. Doncs fer-ho molt més fàcil i molt més entendible per la ciutadania.
A més, si se'ns passa un termini, ens podem quedar sense un ajut, a vegades una subvenció o he de pagar un recàrrec, no? Això no serà així, no? També, que quedi molt clar.
Bé, ho estem intentant, Compte que l'administració és molt gran, hi ha moltes lleis, molta administració no depèn de la Generalitat de Catalunya, molts tràmits administratius no depenen només de nosaltres, sinó que hi ha altres administracions, bé sigui la local o l'estatal, però en tot allò que sigui de la Generalitat de Catalunya, el que volem ser molt, molt proactius. Fins ara el que s'ha fet ha sigut digitalitzar l'administració. El que s'ha fet és, deixa'm dir-t'ho fàcil, hem fet PDFs d'allò que era un paper. I per tant tenim el PDF a dintre de l'administració. Ara el que volem fer és que l'administració sigui intel·ligent i que s'adelanti en allò que tu puguis necessitar com a ciutadà.
Clar.
Si tu, per exemple, has tingut un nen i tens dret a un ajut, doncs ha de ser la pròpia administració la que s'adelanti i t'ofereixi i et digui, escolta'm, tens accés a aquesta ajuda per haver tingut aquest nen. Doncs el que hem de fer és que posar l'intel·ligència a tots els processos administratius de l'administració, i és el que estem fent.
Molt bé. Per tant, també les dades seran molt importants i hauran de ser més transparents cada vegada, no?
Les dades han de ser molt transparents i, de fet, tenim una direcció general que està directament treballant amb que les dades tinguem més accés a les dades. Però ja no només la transparència de les dades, sinó com ordenem totes aquestes dades dintre de l'administració, com des dels diferents departaments de la Generalitat de Catalunya o inclús de fora de la Generalitat de Catalunya poden tindre accés a aquesta informació i que tinguem aquestes dades ordenades.
Avui parlant de la revolució digital amb Sergi Marcén, el país està preparat, no?, pel que fa a la infraestructura digital. Cal millorar alguna cosa? Tu ara com a secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, què caldria millorar, no?
Doncs cal millorar molt. Cal millorar, per exemple, les infraestructures de fibra òptica que tenim en el país. Aquest any, si no passa res i tot va per lo previst, doncs desplegarem 3.000 quilòmetres de fibra òptica a tota Catalunya. Com a dada, et puc dir que en els últims 12 anys s'han fet 4.250, o sigui que estem fent un projecte bastant important en el desplegament d'aquesta infraestructura. Però no només això, vull dir, s'està desplegant també infraestructura amb altres tecnologies, i aquí ja comencem amb paraulotes, no?, amb allò del 4G, el 5G, el 6G... i de més, que no només s'han de fer arribar a la ciutadania, sinó que s'han de millorar la qualitat del servei. Un dels problemes que estem tenint és que quan tu vas circulant, per exemple, amb el teu cotxe i estàs parlant per telèfon, se't va tallant, no? I tens que tornar a trucar, Doncs una miqueta ja no només és el fet de que les infraestructures de telecomunicacions estiguin desplegades en tot el territori, sinó que la qualitat d'aquestes serveis de les infraestructures de telecomunicacions sigui l'adequat per la demanda que nosaltres tenim.
Clar. I un altre tema important, la ciberseguretat, no? És un tema cada vegada important, molts casos preocupant, també segurament hi haurà més casos aquest 2023, i la seguretat dels ciutadans, no?, serà important per l'administració.
La ciberseguretat és molt important, tant per l'administració com pels ciutadans. Vull dir-te, per exemple, a nivell de dada, tenim uns 800 milions d'atacs a l'administració cada any.
Cada any hi ha ara 800 atacs, sí?
800 milions. Cada...
800 milions?
800 milions d'atacs a la Generalitat de Catalunya tenim cada any.
Ara estic calculant, com has dit això, quan per dia? 800
crec
milions?
Crec que surten uns cada 3 hores o cada 3 minuts, una cosa d'aquestes. Sí, sí, són molts. És una animalada.
Cada 3 hores hi ha un atac a la Generalitat,
sí,
eh?
Sí.
Passa és que... titular, eh? Cada 3 hores hi ha un atac de ciberseguretat a la Generalitat,
sí,
eh?
Sí, tenim uns 800 milions d'atacs. I estan gestionats, la majoria d'ells, per l'Agència de Ciberseguretat i també pel Centre de Telecomunicacions. Per tant, ens afecten poc. Però en tenim molts. Tot i que
sabem
alguns...
d'on venen? Si de Catalunya, de fora...
Venen de tot el món.
De l'estat espanyol...
Exacte, de tot el món. O sigui,
venen
de tot arreu. I en aquest sentit, doncs, la ciberseguretat o la seguretat digital ha de ser alguna cosa que hem de començar a saber gestionar. No? És amb les noves tecnologies que venen, com pot haver-hi... abans que parlàveu de la intel·ligència artificial, és un servei d'intel·ligència artificial que pot substituir doncs, la teva veu. No? Es pot arribar a fer un programari que tingui la mateixa veu, la mateixa toca a tu, que el teu toc de veu, i aleshores imagina't que tu truques a la teva mare per dir-li, escolta, mama, necessito que donguis el número de la targeta de crèdit perquè la meva no funciona, i necessito fer un càrrec. Doncs això pot arribar. Per tant, hem d'anar molt de compte amb els propers anys, això encara a dia d'avui no està passant, però els propers anys tot el que és la intel·ligència artificial ja no serà el phishing o els atacs que tenim a dia d'avui, sinó que seran molt més desenvolupats i hem d'estar, com a ciutadania, molt preparats per poder estar atents a tot això.
Vam veure, no?, dades dels hospitals nostres, no?, que, per exemple, també, no?, corrien perill, per tant, la ciberseguretat també és molt important, no?, que estigui en centres d'hospitals públics a tot arreu, no? És que, clar, hi ha tantes dades avui en dia, Sergi.
És que jo moltes vegades els dic, jo tinc un parell de nenes i els dic amb elles, no?, dic tot allò que poses a internet és com si tinguessis una porta oberta al carrer, és el mateix, o sigui, més dintre la porta del carrer tens una finestra que està oberta i segons el que posis allà dintre pot entrar de qualsevol persona o qualsevol cosa, no? Per tant, hem de ser conscients de que internet és una porta oberta al món i com a tal hem de ser prou curosos com perquè no deixa entrar el que ens perjudica.
Algun altre tema d'aquesta revolució digital, Sergi, que creguis que és important?
Home, doncs...
N'hi ha tants, no?, de temes.
Hi ha molts, eh? Jo crec que un dels temes que crec que és important, també, és com ens adaptem la societat en aquesta nova revolució industrial. Per sort o per desgràcia, la revolució industrial fa que tots aquells treballs que siguin repetitius i especialitzats podran arribar a ser substituïts per un robot o un algoritme. Això vol dir que molta gent que està fent feines especialitzades i repetitives poden arribar a perdre la feina que està fent a dia d'avui.
A ser substituïdes
per un robot o per un algoritme. Això vol dir que com a societat tenim que preparar aquestes persones que segurament seran substituïdes a que facin altres feines. I estic pensant no només en el sector privat, estic pensant en el sector públic. Fixa't que, per exemple, dintre de l'administració tenim molts funcionaris que fan feines repetitives i especialitzades. En el moment que es posin robots informàtics a fer aquesta feina, tindrem que canviar el model de relació amb el ciutadà, amb l'administració, pensant en les persones que hi treballen dintre de l'administració. Sí. O no només això, torno a patir-te dintre del món normal, no? El món civil... La ciutadania que treballa en empreses fent aquest tipus de feina. Doncs dintre de l'àmbit digital o dintre d'aquesta revolució digital també tenim que pensar de quina manera reconvertim totes aquestes persones a fer altres feines que portaran igual o més valor que el que portaven fins ara.
Tu que has estat, Sergi, 8 anys al Regne Unit i a Irlanda, la revolució digital en aquests països és molt més ràpid que la nostra? Va més ràpid o estem més o menys?
Saps què passa? La globalització fa que la revolució digital arribi a tot arreu. Et puc dir-te, per exemple, que en un dels països, per exemple, els països subdesenvolupats, per exemple, els telèfons mòbils estan molt estesos. Per tant, la revolució industrial també arriba fins aquí. No té que ser, no perquè un país sigui més ric o més pobre o estigui en un continent o en un altre, la revolució industrial és diferent. Possiblement els serveis administratius o el desplegament de les infraestructures condiciona aquesta revolució industrial, però a tot arreu està arribant al mateix, a la mateixa velocitat.
I per anar acabant, tu sempre també has participat, no? En negociacions del Mobile World Congress, no? I perquè arribés aquí al Mobile World Capital a Barcelona també hi has estat implicat, no, Sergi?
Doncs sí, va ser un projecte que quan estava a la Secretaria de Telecomunicacions el 2009 com a tècnic, doncs vaig poder liderar, i la veritat és que molt orgullós de que molts anys després, doncs el mobile el tinguem fins al 2030 i que tingui un impacte econòmic tan important com el que està generant la ciutat, i que al final totes les els partits polítics i tota la societat civil hagi entès que això del Mobile World Congress era una cosa molt important. Compte que en el 2008 o el 2006, quan el vam portar cap aquí, doncs era algo que molt poca gent no veia, no? I que a dia d'avui s'ha consolidat com la fira referent de Barcelona i la fira referent a nivell mundial del sector tecnològic.
Molt bé, doncs escolta, Sergi, anirem parlant de tot això, tant de bo tot el que planteges, no? Sigui també realitat el 23, ho anirem explicant al Revolució, que parlem de la innovació de la revolució digital, i gràcies avui doncs per haver explicat aquests plantejaments. Gràcies per la visita.
Gràcies. Moltes gràcies a tu.
La nostra debilitat més gran rau en la renúncia. La forma més segura de tenir èxit és intentar-ho sempre una vegada més. Thomas Alva Edison. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
Oients, acabem programa i ho fem amb una frase de l'escriptor japonès Kobe Yamada, molt adient per al primer dia de l'any. Aquesta, segueix els teus somnis, ells coneixen el camí. Clar que sí, feu el que us agradi, el que us vulgueu dedicar a la vida. Recordeu que ens podeu sentir sempre a la Revolució els dissabtes a l'API Web i els diumenges a l'antena a les 10 del vespre. Abraçada, oients.
L'equip del Revolució 4.0. Xantal Llavina. Jordi Pi. Jordi Portals, Anna Cervera, Judit Sala, Marc Brugat i a la realització tècnica Josep Maria Campillo. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off to my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. When you dance, 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 feel good, good creeping up on you. So just dance, 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 come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling, so just dance, dance, dance. I can't stop the feeling, so just dance, 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 come on. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop, stop. Just imagine.
I can't stop the, I can't stop the feeling. Nothing I can see but you when you